Repassam política o temes municipals. Avui ens centram sobretot parlant de l'àrea de biblioteques. Ens acompanya el regidor Mateu Soler. Mateu, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
I també Pere Sales. Pere, bon dia, com anem?
Hola, bon dia, molt bé.
Els convidam un poc per repassar projectes que tenen per aquesta propera legislatura i per aquesta propera tardor, però bé, recordam en Mateu Soler, a més de ser el responsable de biblioteques. Mateu, la llista és un poquet llarga, ara és responsable de joventut, de normalització lingüística, de la biblioteca i de l'escola de música i també de participació ciutadana des de la darrera reorganització de les tasques de l'equip de govern. Així me'n deixo qualcú, no?
Jo crec que no, tot i que potser no són àrees punteres però que estiguin en un dia a dia a la boca de tothom, són àrees que s'han de fer feina sempre, periòdicament, i no se poden deixar de banda.
Molt bé, doncs, si vols començar primer parlant de les àrees que també afecten en Pere, o l'àrea que també afecten en Pere, que és biblioteques, i després si en Pere se n'ha d'anar també el deixarem partir, que vam parlant amb tu de les altres. Bé, Pere Sales, vens amb un tríptic molt interessant que reflexa un poc el que és l'exposició dins del claustre de Miquel Callong. Aquest treball de recerca i aquest text de dins el claustre és feina vostra de la biblioteca?
Sí, en aquest cas l'hem feta. Sí. És una feina que surt una miqueta de lo que és la feina habitual, però entre biblioteca i conxa també, biblioteca i arxiu, bé, tot aquest temes de difusió històrica, de personatges locals, locals i universals, en aquest cas, com és Miquel Callong, també forma part de la nostra feina.
Queden poquets dies, no? Es veurem per veure l'exposició, queden poquets dies ja del festival o s'allargarà un poquet més després, ho sabeu?
L'exposició s'allargarà tot un mes de setembre perquè hi puguin anar la gent de les escoles o també altra gent, perquè un mes d'agost sempre van pensar que era un poquet especial, però també s'havia d'obrir el mes d'agost perquè hi ha el festival i l'exposició està directament relacionada al festival i perquè hi ha dos concerts dedicats a Miquel Callong que de fet se va inaugurar.
Sí, i val a recordar que el pròxim, que és el concert que tanca el festival, és el d'aquest mateix dissabte, en el qual interpretaran un piano i una mezzo soprano amb obres de Miquel Callong.
Exacte, Leeds.
Per tant, tema d'actualitat, evidentment, si no heu vist encara aquesta exposició, vos la recomanam. És una exposició, és veritat que és visual, són panells visuals, però de text, de llegir list, perquè el que es tracta aquí és de difondre la seva història, no és veritat?
Sí, hem intentat que amb aquest de 8 panells poder contar, diríem, de manera fragmentària tot el que seria el més important de la vida i obra de Miquel Callong. Jo a vegades ho he dit que un d'aquests panels és com una peça d'un puzzle, que si ho juntam podem tenir una visió global, però també cada un d'ells pot funcionar perquè m'ho expliqui un aspecte capdal. Ara bé, no és tampoc una biografia exhaustiva perquè també volen que sigui visual i si posen molt de text tampoc funciona. I aquests tríptics que has citat quan començàvem són una manera de seguir l'exposició, sobretot per aquells que no entenguin el català, perquè està, diríem, els textos estan en català i tenim un text, un tríptic en anglès i un altre en castellà. I el que fa és reflexar, fidelment, diríem, els textos dels panels. Clar, falten les fotografies i pintura falta, cot a peu de foto, però tot el que més pot seguir l'exposició amb aquest tríptic.
És a dir, que els visitants estrangers que venen a veure l'exposició, que a més molts d'ells passen per l'oficina de turisme, entren a veure el claustre en si, també poden llegir els texts en el seu idioma.
Exacte, i sobretot també el dia del festival, que era important que la gent també les pogués entendre i una gent que ja saben que moltes està apollant-se només una temporada o que són estrangers o que venen a posta per sentir música i era una oportunitat de poder arribar a un públic que normalment no arribaves. El públic del mes de setembre ja no farà tanta falta, però... I hem de dir que les activitats d'en Callong diríem se prolongarien també en aquest setembre. La taula redona que farem dia 6 i la visita guiada que farem a la casa Pairal de Miquel Callong i també a la mateixa exposició que farem, que tant ja podem començar a dir, ja si la gent reservi dia 6 i dia 7, no? De matí, el dia 7 és de matí i dia 6 és vespre.
Ja donau l'opció d'apuntar-se i
no importa que s'apuntin, pensant que tampoc no hi haurà...
Bé, la taula redona
en el pati de Can Llobera, poden posar 100 i pico de cadires i Taula Redona que hi participarà en Bernat Cifra, en Miquel Estelric, que serà el músic que tocarà les peces de divendres, que participarà, i que és realment un dels músics coneixedors de l'obra, en aquest cas, més que la vida de l'obra de Miquel Catllony. I jo faré un pot de moderador, i després el 100 de mà seríem en Bernat i jo, que duríem el pes d'aquesta visita.
A les visites tampoc cal apuntar-se?
No.
Molt bé, idò bé, això és la setmana que ve.
Ja la setmana que ve.
Anava a dir falta un poc, però no, ja és la setmana que ve. Ho anirem recordant i anunciant, idò. Però ha calgut fer recerca per posar tota aquesta informació a l'exposició o ja hi havia...
Bé, hi havia una cosa important, aquesta exposició també l'han pogut fer en aquest temps que l'han feta, perquè hi havia una obra de base, que era l'anuari que van dedicar a Miquel Catllony. Aquest anuari, més també un número de Jala Murta, que havia... m'ordenava bastant, ja m'ordenava un punt de partida. Després el que s'ha hagut de fer és completar algun buis, algunes coses que vaig trobar que se podien ampliar, i sobretot també parlar amb la família i amb el propi Bernat Cifra, que també jo crec que ja ha estat una font d'informació interessant. A la família s'ha de destacar molt, en Francisca i en Miquel, nets del músic, perquè m'ho han deixat bona part, és a dir, una part majoritària de les imatges que hi ha a l'exposició. Fotografies, partitures, portades d'obra, d'època, discografia, clar, tot això m'haurà ajudat molt. I els ja fins i tot m'ho van preparar perquè ho pogués mostrar. Algunes coses també, hem de dir que el nostre arxiu també ha aportat algunes novetats, perquè tenim el fons d'Antoni Seguí, Toni Seguí Bocchorità, fa uns anys el seu fill m'ho va fer una donació oficial del fons de son pare, i hi havia una xerpeta dedicada a Miquel Catllony, i aquí hem pogut treure alguna informació nova, sobretot de lo que venia després, perquè hi ha un panel dedicat a la pervivència, i qui és que s'ha preocupat de que Miquel Catllony arribi i com arriba fins als nostres dies. Una part té el seu fill, Francesc, que va ser l'únic dirigent que va ser músic i que se va preocupar molt de donar a conèixer l'obra del seu pare, però després hi va haver altra gent a Pollença que també va organitzar homenatges, a partir, sobretot dels anys 50, 54, 55, a partir d'aquí, tota una sèrie d'homenatges amb vistes a l'ofi il·lustre, perquè no vera. I era un gravi comparatiu damunt d'altra gent que sí que vera, o que senzillament, en termes absoluts, se mereixia ser-ho per la importància que va tenir la seva obra musical, diríem, en vida. Bé, aquest grup de gent queda molt ben reflectits en aquesta documentació d'Antoni Seguí. Vaig poder resseguir exactament el que varen fer, una sèrie de concerts a Montición, després varen fer una secció musical en el Club Pollença, en Bernat Cifra hi va participar, també en Ramon Rabassa, va ser una persona importantíssima dins d'aquest. I bé, clar, vull dir que la informació de base, podríem dir que era, però que després s'ha anat completant amb altres fonts.
I si l'haguessis de resumir en aquesta vida de Miquel Catllony, què fan que això sigui fill il·lustre i li
jo,
traiem aquest homenatge?
Jo, el títol de l'exposició, un músic europeu.
ja havia fet la feina de resumir, sí, ja havia fet el procés mental.
Que no es pot, eh? És a dir, estan parlant de... jo crec que aquesta frase resumeix moltes coses, resumeix la seva importància, però també una part del seu desconeixement. Perquè el fet de que ja s'han hagut de fer aquesta feina, aquesta gent, aquests melòmens i aquests pollencins per reconèixer-lo, també tenia alguna cosa a veure amb aquest europeisme de Catllony, perquè l'allunyava un tant de la música tradicional, de la música més intel·ligible, més popular que poguessin trobar a Mallorca. Però jo em dic que a Mallorca li va costar tant de ser popular perquè tenia, diríem, ell uns referents el romanticisme alemany, que pràcticament va ser qui va començar amb el romanticisme a dir la música a Espanya. Clar, li dona una gran importància a Alemanya i a altres interès, però en canvi aquí altres músics li, diríem, dit d'una manera popular, li mengen el terreny perquè fa música més popular, no? Llavors, aquesta frase per jo la resumeix molt, dir, i Per jo ser un mallorquí europeu és el més que ser un mallorquí mallorquí, perquè vol dir que té un reconeixement de fora, que la gent no necessita que siguin amics teus perquè te reconeixin, ni paisans, sinó que el triomfa a una societat molt diferent a la nostra. Però a la vegada li atura un poc la seva popularitat a casa seva.
Europeu, però sense perdre aquest grata, perquè llegeix que aquest fragment del text que escriu Rubinstein diu, sobre ell, diu: el meu professor... Cal Llong, que era molt diferent. Diuen que era jove, d'uns 30 anys, era el típic llatí, alegre, amb els ulls blaus somrients, un bigoti ros suau i una divertida disposició a la música. Quan ell tocava els clàssics, no rufava les celles per tal de mostrar la profunditat del sentiment. Sí. Cosa tan freqüent entre els germanis, perquè el dia del futbol escrit i menjat, és fantàstic.
Està molt bé.
Fantàstic.
Per una banda, també el descriu com una persona d'ulls blaus i rosa, que diu, bueno, no sé, com que pareix ser més alemany que els altres. Sí. Però sí que està molt bé aquesta cita d'en Rubinstein, però jo crec que el defineix bastant bé. Sí que, evidentment, no deixava de ser un mallorquí, però recordem que Mallorca està a Europa, també. I això, jo també, ja saps que sempre que puig faig propaganda i defensa aquesta tesi de la Mallorca oberta, de la Mallorca inclosa dins Europa, una Europa del sud, que té moltes diferències amb l'Europa del nord i del centre, però que no deixa de ser Europa. I en Cal Llong també mos demostra que aquella vinguda el Sassiger que va trobar més tard tocant música d'en Bach en el piano no era tan estranya, tampoc. No només hi havia més tard que sabia tocar, hi havia altres que en sabien més de música que s'hi dedicaven professionalment, apoyant-se mateix. És a dir, hi has pogut sentir també tocar el piano a una altra casa, tocar música romàntica alemanya en aquesta mateixa època de principis del segle XX. És a dir, això també mos dona aquest músic europeu una dimensió de Mallorca i de Pollença que m'ho ajuda també a veure-la un poc més oberta. Evidentment no tothom era Miquel Catlló, ni tothom ni tan sol li agradava la música clàssica, però li agradava més gent de la que normalment s'ha suposat. Ell també composa música per al teatins, comença una persona interessada per la música, perquè ja hi ha Pollencincia també, el seu cosí era una persona que sí, no poden qualificar d'un professional, però sí que tocava, era prevera, tocava l'orgue i li dona les primeres, el primer camí per anar a la música, després a l'Institut Balear, a l'Institut de Palma, allà també comença a rebre classes de música i és allà on l'encaminen per estudiar música, és a dir que no és una rara avis tampoc a Mallorca.
I bé, qui vulgui conèixer la història amb un poc més de detall, que vengui a l'exposició i també que agafi un d'aquests tríptics, que encara hi és a temps i que participi d'aquestes activitats que dèiem que són la setmana que ve, la taula redona i les visites guiades. Però vosaltres, què creus que falta per fer com a municipi de Pollença per ajudar en aquest reconeixement de la seva figura? És a dir, el fill il·lustre, s'han fet enguany d'homenatge en un festival, però què li falta en aquesta figura com a reconeixement?
Hombre, jo considero que a lo millor encara hi ha un gran volum de gent de Pollença que a lo millor no coneix aquest home, aquest pianista, aquest músic, i una persona que és un fill il·lustre de Pollença, crec que tot pollencí hauria de conèixer el Manco, una gran majoria de fills il·lustres, cosa que de moment no passa. Sí que és vera que pues, des de la part de biblioteques podrem seguir intentant donar més difusió, tal vegada, jo no sé en Pere com ho veu, fer qualque tipus de petit de reconeixement, monument, bust, qualque tipus d'això, no sé si tenim, jo ara, sí. És una cosa que no he xerrat amb ell, però sí que és cert que totes aquestes imatges i tot aquests personatges s'han de conèixer. La gent quan vegi aquest quadre o d'aquesta imatge diu, ah mira, això és com fa ara l'any passat, na Clara Hamel, una desconeguda fins ara, i ara que la gent quan la veu, sobretot nins joves, sí. Lots d'institut que l'han estudiada, ah mira, aquesta lota va ser la dona d'en Guillem Cifre, però no només va ser la dona d'en Guillem Cifre, sinó que va ser una revolucionària dins l'educació i tal, i pim, pim, pim. Clar, i qui és Miquel Cal Llong encara? Pues molta de
gent.
I clar,
el nom el coneixem de sobres, sí. Clar, Miquel Cal Llong, que ha dit que Miquel Cal Llong, l'escola Miquel Cal Llong.
I són aquests referents toponímics de Pollença, sí, a la casa Pairal, a un busto humà, a la plaça, però el que tu dius, falta, a lo millor,
un apropament més,
sí. I per aventura feina a les escoles, i ara, sí. No sé, aquest mes de setembre ja tenim l'exposició i podem per aprofitar sí. per fer...
Jo considero que també que és molt important, crec que per la gent o més joves, no ens hem d'oblidar d'un més, d'aquests que creixen, que coneixin les figures de Pollença, no? Estem estudiant grans figures literàries, històriques i polítiques a nivell mundial i durant tota la història, però després pareix que no ens miram la lliça nosaltres mateixes, no? Tenim aquí personatges com, bueno, com en Jean Bastard, que resulta que a nivell internacional s'estudia com a professor, com a professor, com a fotògraf, referent, i aquí fora de Pollença no el coneix ningú. Com és això? Per què passen aquestes
coses? Ara el coneixeran un poc més.
Ara el coneixeran més, però és curiós.
Però no, i el mateix passava també amb en Ramon Picó, i jo crec que darrerament s'han anat fent, i això és una continuïtat. Una de les tasques o les funcions de la biblioteca i dels arxius municipals és, per exemple, també difondre la cultura, la cultura de la seva àrea, no? I crec que això s'encaixa bastant bé. Quan m'ha dit això també, pues sí, això també és una de les funcions, aquesta de difondre la cultura pròpia, perquè si no ho feim nosaltres, també, qui ho farà?
Com està l'arxiu, canviant un poquet de tema? Sí, però no. Però com, a quin estat està, quin projecte teniu amb l'arxiu municipal?
Bueno, això està, ara està ja... aprovat o pendent d'aprovació de que se divideixi en 4 anys aquesta com se diu?
La digitalització.
Ara m'ha sortit la paraula, de l'arxiu. Serà una empresa contratada, si no m'equivoc.
Haurà de fer un concurs. Haurà de guanyar un concurs.
Haurem de fer un concurs aquí. És un volum econòmic bastant gran, però nosaltres creiem que és de considerable importància que se dugui a terme. Crec que serà un acord aprovat per unanimitat de que aquest arxiu s'ha de digitalitzar. I bueno, seran 4 anys dividit per 4 fases,
sí. Tal qual. Això ja vàrem començar, tenim un pla pilot fet, diríem, d'una primera... Ja, si mateix tenim uns 600 lligalls fet, però no hi ha un 3.000 més.
La qüestió és anar sempre un poquet davant.
Sí, home, perquè també vàrem de veure també això, el que costaria, i vàrem fer, diríem, un primer apropament a el que era la digitalització de l'arxiu històric. I bé, jo crec que sí que serà un, si això s'arriba a fer, suposo que és vostre sí, que arribem anar endavant, serà una de les fites de poder tenir un nostre arxiu, que recordem una vegada més, que és el millor de la part forana de Mallorca. És el millor. I jo no he dit de Palma ja, perquè ja ha sigut la reina de Mallorca, bé, ja, però ja sí.
Molt mandàlic.
Però de la part forana, ho diria, encara que no fos Pollencí, també crec que també ho diria. I per tant, val la pena preservar aquesta documentació mitjançant la digitalització, perquè això té molts avantatges, des de que tu pots també difondre més l'arxiu, si també, nosaltres tenim investigadors de fora que venen a treballar l'arxiu, si ja saben que està digitalitzat en vendran més. Perquè el desplaçament està aquí, clar, investigat pot dur mesos.
I la sessió és més fàcil.
I clar, si tu ho pots tenir, per això s'ha de veure també com se fa, per cedir o no, tot aquest, però donarà molta importància. L'altre és que mentre tu mires el document en digital, no fas malbé el document original. Exacte. Perquè sempre, un historiador, per molt curós que sigui, emplea un document del segle XIII, XIV, XV, XVI, XVII, l'Espanya,
sí.
Una mica també de Gigi Fulles.
En realitat era molt guapo, crec que va ser el primer dia que en Pere m'ha mostrat com funcionava la biblioteca, m'ha mostrat fotos ja digitalitzades, sí. Però de fals, que dius, és que jo crec que si allà fa aquest paper, sí. No, ja no sé ni com l'he de fer, perquè s'espanyarà.
Sí. De fet, n'hi ha un que va mostrar, no se poden llefar. Aquesta digitalització que vam fer, la darrera vegada ja s'ha obert. Fins que no serà, una altra cosa seria si se restauràssim, però ja hi hauria coses que seran perdudes d'aquí que se tornin a obrir. I la digitalització, per tant, preserva, és a dir, ajuda a conservar. Per tant, aquestes dues funcions jo crec que són molt importants i difonen per tant la nostra cultura, la cultura de Pollença, perquè si un fa una tesi doctoral de com vàrem fer fa 2 anys del Mostassaf a la Corona d'Aragó i nosaltres li podem facilitar aquest document en arxiu, després sortirà un llibre que sortirà a Pollença. I tindrà una difusió que potser fins i tot pot ser internacional, a dins un petit públic, el públic acadèmic. Si no té facilitats per arribar al nostre arxiu, se n'anirà a un altre o senzillament no ho farà. Per tant, això no deixa de ser molt important. I per altra banda, aquest fet, jo crec que és importantíssim, que els documents s'han de preservar el més que puguem.
I del projecte, continuar amb, dur a terme aquesta digitalització total de l'arxiu de Pollença, i bé, l'arxiu Bastard, suposo que també continuava igual.
Sí. Ara ja duim... Bé, ara ja, les vacances no sé exactament quin està un marxador de fotos inventariades, però quan me'n vaig anar estàvem per damunt 10.200 o 300 i ja, sí. Potser m'ho reproparem a les 11.000 ja, i encara estem enrere de llevar.
Estem potser un 5%
d'aquesta... Sí. L'arxiu Bestar més antic ja el tenim més bastant avançat, però si comptem el global, Bestar Cerdà, estem enrere.
Mentre anem veient aquestes fotografies, hi ha hagut un moment que hi ha hagut dues, tres exposicions en marxa, ara mateix, de fotografies de Bestar, la del Club Pollença, la de Tiala Molins... Sí.
La que va anteriorment aquí en aquest claustre Santo Domingo... perdona, en un convent, a l'Iglesia de Convent.
Que ara mateix també és a Manacor, per tant, exacte. Tres punts on se poden veure, tres exposicions on se poden veure aquesta...
I a plaça hi ha unes fotos, també.
Mira, ara que hi ha el regidor, però fi, jo trobo que la cara de que ha quedat sense foto, ja l'ha d'aprofitar també.
Ja també ho vaig pensar, jo quan vaig veure la brigada que posava les fotos, vaig pensar, vaja, la part de costat, pobre. Ficaré un poquet de pressió allà dalt, si posen més fotos. Bueno, que imagino que ho costa per imprimir una foto tan a escala, també no és barat, o?
No. I ha de ser un material resistent a l'aigua.
Ha de ser un material, però bueno, a lo millor també hi haurà una segona fase de penjament d'aquestes fotografies.
Molt bé, hem parlat de l'arxiu, hem parlat de l'exposició Miquel Callonys. Quin projecte teniu, Mateu, per la biblioteca en si, Biblioteca Pollença i Moll?
Ara aquests, bueno, aquests primers... que primers contactes han estat un poquet més a nivell de funcionament intern, ja que hem tingut aquest mes de juliol i ha estat un poc mogut, mes d'agost la gent ha descansat una micona, per tant ens hem intentat centrar més a nivell intern, el que ara ja volem fer cara de fora de la galeria, volem seguir, per exemple, els contacontes que ara ho comentàvem amb Pere, tant per la fira com per Nadal, dona una micona més d'importància en aquest... Per això és un acte tan senzill, però a la vegada tan càlid, com una persona que te conta un conte, sobretot per aquests nens més petits. Crec que tots, quan ens han contat un conte de petits, o per dins, sobretot... aquelles nits d'allà on quedàvem a dormir que seva, sempre aquest conte, no? I és un acte que s'ha de seguir duent a terme. Jo li deia a en Pere, m'ofereix voluntari fins i tot a contar contes. Sí, que a jo aquestes coses sempre m'han agradat. I a part, bueno, seguir en tot tipus d'exposicions, jo personalment també d'exposicions, amb presentacions de llibres, en concursos literaris, que també ara hem estat parlant en Teresa de la normalització lingüística, que cap i la fi, bueno, les meves àrees quasi totes estan un poquet interrelacionades. L'any passat en un certamen literari per mala sort la novel·la va quedar deserta, esperem que enguany, tot i que és vera que ha hagut una baixada de presentacions, més que res, però sabeu que a nivell de publicitat enguany la pàgina web on se fa aquest certamen no funcionava i per això no ha arribat tant, però esperem que, tot i que hi ha menys obres presentades, hi hagi un nivell suficient, que jo que quedi desert no vol dir res dolent, que crec que dona un cert nivell i un cert prestigi que s'ha de conservar, perquè estaríem realment faltant en un respecte a la millor antics guanyadors, donant per bo una novel·la o un recull de poemes més aviat mediocre. No crec mai jo que sigui mediocre una persona que se presenta, però sí que potser hi ha nivells que s'han de preservar. I bueno, per la més, jo també m'agrada fer, en Pere li agrada, jo també, anar cercant certes persones, joves emprenedors que obrin aquesta porta en un món de la publicació de llibres i li volen donar cabuda a tot tipus de nouvinguts.
Clar,
clar. Si per l'altre dia xerrava amb tu i jo, que coneixia amb una lota que casualment ell havia estat alumna seva i jo la vaig conèixer a la universitat, una lota que ha fet una tesi sobre uixuetes i ara vol presentar aquest llibre i jo ho vaig veure per diari i vaig dir, ei Pere, què trobes si acollim en aquesta lota pollensa? I en Pere m'ha dit, posat que sí.
No, sí, aquest tipus de... I també, això també mos connecta amb biblioteca i arxiu, perquè això és un llibre en aquest llibre d'investigació i d'altres són de literatura i també n'hi ha, sí.
Continuaré, per tant, fent aquests actes culturals que ja formen part del calendari habitual de les biblioteques. No sé com aneu de personal, d'horaris, vareu fer aquesta ampliació d'horari fa un parell de mesos, però mesos d'estiu heu pogut mantenir sí. l'horari, però hi haurà canvis en aquest sentit a les biblioteques? No
és una cosa que estàvem parlant, ara m'hi pot jo també, no contesto per en Pere, perquè és que mos hem estat empareant, com aquell que diu, per intentar trobar més personal. Ara malauradament ell, en Pere vos contarà, ell mos acaba una persona un mes de setembre i sí que és vera que anem faltes de personal. D'aquí feim una crida a dalt de tot a l'Ajuntament, a aquells que duen contratació, a veure si mos pot arribar més personal, perquè la veritat és que mos falta gent que folí, mos falta gent que...
Sí, perquè tot això que han dit du feina. Si hem de fer la digitalització, no només és una empresa externa que vendrà i farà la digitalització, també ha d'haver qualcú que folí abans i li prepari la documentació perquè les folí i després que se revisi aquesta feina que s'ha fet. La revisió és més feina meva, però la foliació s'ha de fer. Després també l'ampliació d'horari implica més temps d'atenció al públic, llavors no pots tampoc preparar aquestes activitats extraordinàries de la mateixa manera. I bé, cada una d'aquestes coses du la seva feina. Però bé, i ara el que seria, jo crec que important és mantenir un poc el ritme de les coses bàsiques que hem aconseguit, no? però bé.
Hi haurà, per exemple, el Club de Lectura?
El Club de Lectura, diria, el que m'encarregava jo directament, sí. Després el Club de Lectura del Moll se suposa que sí, però també hem de parlar amb l'educació d'adults, que és la que estava coordinàvem amb ell, supos que sí, perquè va anar bé. I després el Club de Lectura Infantil també hem de veure com va amb aquests canvis de personal, perquè sí, una cosa que anava a dir, que m'ho retjava una persona, que l'ho ha dit en Mateu, per setembre, una Florencia, que potser qualcú l'ha vista per la biblioteca, que també a vegades m'ho suplia hores d'atenció al públic o també foliava, clar, era una persona important per nosaltres, perquè també ens permet fer altres coses i donar-li una altra dimensió a la biblioteca, ampliar l'horari, fer més activitats, més compte-comptes, etc. Però bé, ara, això també jo també reconec que totes les àrees tenen necessitats i clar, però bé, nosaltres som de...
Tant
va més personal.
Tens que mirar la seu, però bé. Però el nostre és important.
Bé, Pere, no sé si has de partir, m'havies informat que havies d'anar una miqueta abans, si no vols afegir res més.
Jo crec que de moment...
Seguim xerrant amb en Mateu.
Perfecte, molt bé.
Moltes gràcies i també ens anireu informant. I doncs, Mateu, hem parlat d'això, de les àrees de biblioteques, has anomenat també de normalització, que continua el certamen literari, de normalització lingüística, vols destacar qualsevol cosa més?
Bueno, jo crec que normalització lingüística és una àrea que exemple, funciona perfectament, tot test públic, tot cartell i tot, com per exemple el pregó de qualsevol tipus de festes, de programes, tot ha de passar per revisió, perquè a la fi ha de tenir un marc seriós, no podem presentar sempre, és molt fàcil que un tècnic, per molt bo que sigui, quan redacta un munt de documents diaris, sempre faci qualque tipus de falta, i per això hi ha aquesta persona, que com la Teresa, que se dedica a fer aquestes revisions, i jo li dono tot el meu suport i la importància que s'ha de tenir. Jo també com a filòleg i com a professor sempre tenim molt en compte que els textos han d'estar ben escrits.
Molt bé. Bé, i Mateu, explicàvem que a més de biblioteques, normalització lingüística, ets l'encarregat de participació ciutadana. Hi haurà pressupost participatius o quin projecte tens en aquests 4 anys?
Ara, bueno, en tema de participació ciutadana, és una cosa que ens hem posat en marxa aquest mateix estiu, en juliol i agost hem tingut un primers contactes amb una lota que l'anterior Junta de Govern va contratar, una lota que és experta en participació ciutadana, una lota que és politòloga, contratada per l'Ajuntament, ja t'he dit, que fins ara havia estat un poquet aturada, sí que ens va ajudar en els pressupostos participatius anteriors i en la participació ciutadana de la vinyeta i Can Febus, però d'ençà havia estat aturada. I ara la nostra idea era enfocar-ho en temes de joventut i també a la vegada de tercera edat. Fer que aquestes dues franges d'edat que a vegades pareixen oblidades puguin sentir-se partícips de les decisions del poble, i per això ara, això puc fer un petit avanç, encara està per perfilar, muntarem un procés participatiu jove. Volem fer una quedada amb tècnics, bala i aquesta lota, i fer aquesta activitat conjunta per plantejar una sèrie de temes a les quals els joves puguin opinar. Perquè vull també jo personalment que hi hagi una implicació més gran de joventut en quant a les decisions del poble. Perquè pareix que el que mou més el poble són gent entre 30 i pico, 60 anys, i ens estem oblidant de que a partir de 18 anys un lot ja pot votar i pot decidir. El que passa és que un lot jove se centra en els seus estudis, en la seva primera feina, i a vegades obvia que de dins que seva, que es pollença, o no sé què, se n'ha anat a viure un altre lloc, i succeeixen moltes coses durant tot l'any, no només són les festes de la patrona i Sant Antoni, i aquestes coses els hi afecten, i per això jo m'agradaria que tenir una joventut més activa i més propera a les decisions del poble. Això, per això la participació ciutadana en aquesta primera fase anirà per aquí. O temes de pressupostos participatius, és una cosa que encara no te sé contestar, això a lo millor en Tomeu vos podrà contestar, si tenim aquesta previsió feta. De moment tenim aquestes petites accions muntades.
Mm-hmm. Clar, has parlat de participació amb joventut, per tant també ja m'has parlat de l'àrea de joventut,
sí.
Però bé, hem de recordar que en aquesta àrea també hi ha Punt Jove i s'ha donat a terme més iniciatives.
En Punt Jove, bueno, com molt bé sap molta de gent, tenim les activitats de Punt Jove d'estiu que han funcionat a la perfecció. Durant tot l'hivern també se segueixen fent activitats, i la veritat, en Pere, el tècnic de joventut, me diuen que funcionen perfectament. Troc que és una franja d'edat entre 12 i 16 anys que està bastant ben coberta, són els lots sants que practiquen esport i fan un grup molt cohesionat, i per aposta ho estàvem comentant amb les diverses reunions que hem anat tenint, que la feina més gran que té joventut, a part de les campanyes de sensibilització, que això també aprofit per comentar-ho, s'ha tornat a reactivar una altra vegada l'àrea de com una comissió de coordinació entre àrees, entre esports, joventut i serveis socials, també que realment totes van un poc lliades, per presentar ja campanyes de sensibilització, de drogues, d'alcohol, de sexe, de tot tipus de consum, i a la vegada també voldríem seguir un poquet la dinàmica de convidar experts que venguin a donar xerrades, no només per lots sinó per pares també, educadors professionals que venguin a donar el seu punt de vista. I tornant una altra vegada a la joventut, mos agradaria fer que els lots més grans, entre 16, 17, 18 fins a 30, poguessin tenir un poquet més de cabuda i que se sentessin més escoltats. Això és aquí on la franja d'edat, que per això hem de fer més feina.
Molt bé, ara de joventut i l'escola de música, que està a punt de començar el nou curs, Mateu, amb les places gairebé totes cobertes.
Tothom està en llista d'espera. és una problemàtica, però ben dita problemàtica, que he dit jo, no? O sigui, això vol dir que tenim una escola viva i molt sol·licitada. Realment, jo ja puc avançar que només queden un parell de places de cant, de dansa i no sé, i crec que pot hi ha cosa de més, però...
Té il·lusió el fet de que hi hagi gent de fora, no se poden ampliar aquestes ofertes?
El problema és per un tema que xerrem amb Pere també, un problema en tema de contratació. Tenim un tope de professors, un tope de pressupost, ja està, tenim tots els professors que ara fan un màxim d'hores que poden fer, excepte la millor qualcun que si a convenient si se pogués incrementar una hora o dues setmanals per cobrir una demanda, se podria estudiar, però realment estem ara mateix amb les a màxima capacitat tant de professors com de gent. Jo sí que m'agradaria poder fer això, una ampliació de personal, però bueno, és una cosa que va parar largo.
Això, perquè la gent ho entengui, és degut en aquesta coneguda com llei Montoro, que afecta totes les àrees, no? Aquesta llei estatal que no deixa ampliar personal.
Exacte, per el tema de que els ajuntaments pues, fossin solvents en temps de crisi, però jo considero que avui en dia tot l'Ajuntament de Mallorca, bueno, en excepcions d'algunes, crec que ja té un superàvit, és absolvent i és una llei que a lo millor s'hauria de ser més flexible, a lo millor estic xerrant d'ajuntaments més grans que en gran deutes, no vull dir que no sigui una llei eficaç, però crec que ja és hora a lo millor de mullar una micona, però bueno, això no, de moment no es pot estar en nostre.
Mateu, vols afegir qualsevol cosa que no t'haguem demanat de totes aquestes àrees de les que n'és responsable i que hem anat comentant? Qualsevol projecte que no coneguem nosaltres i que vulguis informar?
Bueno, jo realment ara fa pocs mesos que he entrat, sí que he empleat més aquests mesos per aterrissar, per conèixer més les àrees. Tinc moltes idees, tinc moltes ganes de fer feina, però de moment m'estic més començar poc a poquet, no vull avançar cap proposta que després a lo millor no se pugui dur a terme. Jo només dic que som una persona activa i que m'agrada fer feina, tant a los tècnics com a nivell personal, i intentarem pues, que totes les àrees que jo duc al Manco se mobilitzin dia a dia i que no estiguem mai aturats, i que si hi ha d'haver una novetat, jo seré el primer que l'anunciaré.
Mateu Soler, moltes gràcies per haver vingut avui a explicar-nos el funcionament de les teves àrees, que recordant són joventut, normalització lingüística, escola de música, biblioteques i participació ciutadana. I tot esperam per aquestes notícies que m'ho
diguis. Pròximes novetats.
Vinga, fins aviat.
Fins la pròxima.